L'avarícia és un pecat relatiu, un pecat especial entre el vici i la virtut. Avui parlarem d'ell i continuarem d'aquesta manera amb el fil que ens porta a resseguir la sèrie Pecats Capitals de l'editorial Fragmenta. Qui ens seguiu, recordareu que vàrem entrevistar ja Marina Porres, que ens va parlar del seu assaig sobre l'enveja, i Oriol Quintana, que ens va parlar uns dies del seu assaig sobre la mandra. Avui parlarem d'un nou assaig dintre d'aquesta sèrie Pecats Capitals de l'editorial Fragmenta. Es tracta de l'assaig sobre l'avarícia. El seu autor és el director de l'Institució de les Lletres Catalanes, és el senyor Oriol Ponsatí Morlà, nascut a Figueres l'any 1978, doctor en filosofia per la Universitat de Girona, professor de filosofia antiga, també en aquesta mateixa universitat, fundador de edicions de la L Adjaminada, on ha editat títols tant de literatura com de pensament, i autor de molts llibres i moltes traduccions, també alguna novel·la. Ho deixem aquí perquè no se'ns acabaria el programa de presentar el nostre convidat, el senyor Ponsatí Morlà. Oriol Ponsatí, bona nit.
Bona nit, Carles.
Bona nit i benvingut al nostre programa.
Moltes gràcies.
Avui volem parlar de l'avarícia. Deia jo al començament, Oriol, que l'avarícia és un pecat una mica especial, per dir-ho d'alguna manera, no?
Efectivament. Bé, tots els pecats tenen les seves especialitats, eh? Les seves particularitats. I també hem de tenir en compte que tenen, per dir-ho així, les seves pròpies biografies, en el sentit que no han nascut ja fetes i dretes, sinó que són faltes, són pecats doncs, que s'han originat en el moment en què s'han originat, que han anat fluctuant, canviant, que han anat fins i tot doncs, prenent més o menys pes en funció del moment històric, però és veritat que costaria trobar un altre pecat que, com l'avarícia, hagi oscil·lat de manera tan exagerada, no només de tenir més o menys importància o de disputar-se la primacia amb altres pecats capitals, sobretot, per exemple, amb la supèrbia, sinó que fins i tot hagi oscil·lat entre el vici i la virtut, que òbviament doncs n'és el contrari absolut, no? I per tant que a vegades no sabíem exactament on situar-la, ni tan sols tinguem clar pròpiament si, sent com és un pecat capital, en principi doncs si tenim dret a considerar-li.
O si com apunta l'assaig, pot ser fins i tot aquesta virtut una manera una mica o força estranya de ser pecat, fins i tot.
Una manera estranya de ser pecat, efectivament, perquè, esclar, diguéssim, a les èpoques que no són del tot, no són anecdòtiques, no és allò algun moment concret, perquè per circumstàncies molt especials, o un autor així, outsider, no?, que en un determinat hagi donat una interpretació poc ortodoxa, no, més aviat la consideració de l'avarícia com una virtut és pràcticament una constant que la podem anar resseguint al llarg de la història del vici, diguéssim, de la biografia particular del vici. I és clar, quan et trobes doncs, que no és que sigui en un moment puntual, sinó que al llarg de la història et trobes amb autors molt diversos, et trobes en moments també molt diversos, molt allunyats en el temps, en què aquesta característica, aquest tret psicològic, individual o col·lectiu, que aquesta és una altra que també en podem parlar, fins a quin punt l'avarícia en realitat és un problema, si és que ho és, primer, si és que és un problema, que vol dir si és un pecat, o si no ho és, tot el contrari, per tant és una virtut, i en segon lloc també, si en cas que ho sigui, ho és d'ordre individual o ho és de manera col·lectiva.
Se'm ve al cap allò de contra el vicio de pedir, la virtut existe de novar. I podria anar una mica per aquí, no? Perquè l'avarícia, Oriol, implica tant el fet de rebre, el fet d'adquirir, com l'altre, com el fet de no donar, el fet de no desprendre's.
Sí, efectivament, hi ha tota una correlació, per dir-ho així, d'accions tot el que constitueix el camp semàntic de l'avarícia, que òbviament no té a veure només amb el fet de preservar o de guardar de manera excessiva, sinó que també té a veure amb el fet de donar o no donar, i en realitat es pot, en el llibre intento fer una mica, fins i tot una mica com un quadre que permet combinar totes les possibilitats, no? És a dir, donar molt i rebre molt, donar molt i rebre poc, donar poc i rebre poc, donar poc i rebre molt. Bé, bueno, esclar...
És una qüestió de grau, podríem dir, no, Oriol?
Sí, dins, és a dir, un cop agafats, per dir-ho així, aquests dos eixos, perquè són dos eixos, el donar i el rebre, per dir-ho així, els ingressos i les despeses, no? Agafats aquests dos eixos i les diverses combinacions, no?, de més a menys, evidentment et queda, per dir-ho així, una progressió gradual, que, malgrat això, diguem, aquesta progressió, que el que et permet veure és, sobretot, que no existeix avarícia en termes absoluts. No es pot parlar de l'avarícia com un fet donat, com una cosa que se n'és o no se n'és. No, sempre se n'és o no se n'és en funció de... És a dir, en relació a o en comparació a. I per això diem que és gradual. Però bo i acceptant tot aquest caràcter gradual i, per tant, en darrer terme, relatiu de l'avarícia, després encara queda tota la qüestió de dir, va, molt bé, a més de ser gradual i relatiu, és bo o és dolent, això de l'avarícia. Realment perjudica o no perjudica? I encara més, a qui perjudica, si és que perjudica? Vull dir, la història oscil·la entre l'accent en la persona, és a dir, l'avarícia seria alguna cosa que perjudicaria aquell qui peca d'avarícia, o bé el col·lectiu. I això no queda clar, és a dir, no queda clar. Vull dir que tant es pot mirar des d'un punt de vista com des de l'altre. Hi ha, durant molts segles, l'avarícia era considerada un problema estrictament individual. Per entendre'ns, l'avar era algú que no tenia ben posades les seves prioritats vitals, i el fet que perdés tantes hores, diguéssim, pensant a acumular riqueses, o acumular diners, o acumular béns, o acumular patrimoni, això li impedia de ser feliç. I, per tant, no se'n feia un problema social d'això. És a dir, aquí no hi ha el problema de la usura, no hi ha el problema de l'avarícia com un problema, diguéssim, de que l'enriquiment d'un va en detriment, doncs, de l'enriquiment dels altres, de la resta, del col·lectiu, de la societat. I, en canvi, a partir d'un cert moment, i, evidentment, els moments no són mai gratuïts, no són mai casuals, no són mai perquè sí, a partir d'un cert moment en què les circumstàncies, diguéssim, aconsellen que comenci a posar-se l'accent en la vessant col·lectiva, després resulta que el pecat de l'avarícia ja no és un problema individual que t'impedeixi de ser feliç a títol individual, sinó que és un problema, és fins i tot un perill col·lectiu, no? Social.
Això té molt a veure una mica amb l'òptica des de la qual el nostre convidat, el senyor Oriol Ponsatí Morlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, aborda precisament aquest tema, el tema de l'avarícia. Perquè, esclar, dèiem, professor de filosofia antiga, doctor en filosofia, la seva formació filosòfica, el senyor Oriol Ponsatí ha estat traductor al català d'autors com Nietzsche, com Vattimo, com Diderot, com Italo Calvino, entre d'altres també, t'hi apropes, Oriol, si ens permets que el tuteig en aquesta entrevista, des de aquestes òptiques, precisament, des de la filosofia, però des de la filosofia antiga, des de les fonts cristianes i també des de altres autors, podien dir, paradigmàtics, no?
Sí, jo procuro fer, de fet, jo m'he dedicat professionalment sobretot al cultiu, efectivament, de la filosofia, especialment de la filosofia antiga, per tant, era una mica inevitable d'anar a intentar rastrejar una mica els orígens, no?, del concepte en les seves fonts clàssiques, i això em porta, doncs, a Demòcrit, i em porta una faula preciosa d'Isop, i per tant em fa recular fins al segle V abans de Crist, però però a partir d'aquí doncs intento doncs mirar doncs aquesta aquesta font clàssica o aquest origen clàssic de la falta, perquè evidentment no es parla en termes de pecat en el món clàssic grec o llatí, aquesta falta o aquest problema, que encara en aquest context era considerat només des d'un punt de vista estrictament individual, com després, molt a poc, al llarg dels segles, a mesura que es va consolidant la doctrina cristiana, doncs com va encaixant aquest pecat de l'avarícia com a pecat, efectivament.
No? Mm-hmm. Com a pecat col·lectiu, podríem
com
dir.
Com a pecat...
No?
Bé, és molt... El procés, la veritat, és que és molt paulatí.
Paulatí.
Sí, és molt lent, i també ho hem d'entendre. Hem d'entendre que en un context medieval, per tant, en un context, per dir-ho així, econòmic, doncs, pràcticament doncs, d'estancament en una Europa, diguéssim, molt ruralitzada, en una Europa feudal, en una Europa econòmicament estancada, eh? Aquesta Europa, diguéssim, que va a poc fent camí des de la caiguda de l'imperi romà occidental fins a la caiguda de l'imperi romà oriental, a grans trets, entre el segle V i el segle XV, doncs com molt a poc donarà lloc al sorgiment de l'edat moderna, el renaixement i l'edat moderna, que voldrà dir sobretot l'eclosió de les ciutats. I fixem-nos, clar, què passa? Que durant tots aquests anys d'estancament, que estem parlant de segles, l'avarícia no podia ser, francament, un perill a tenir en compte, no podia ser considerat un pecat capital. N'hi havia d'altres que eren més perillosos. Per exemple, la supèrbia. La supèrbia de pensar que l'ordre establert, aquest ordre tan rígid, feudal, que tots hem estudiat, aquest ordre es podia subvertir. En una societat com la medieval, la supèrbia és un pecat molt perillós. La supèrbia de pensar-te que pots actuar de manera diferent a com el teu origen, el teu lloc d'origen,
t'ha marcat.
Sí, val? Sí. A partir del moment que aquesta eclosió de les ciutats medievals permeten un cert... un canvi que després s'ha dràsticament interromput també amb la pesta, amb la grandíssima pesta del 14, però que durant el segle 12, 13, fins que no arriba, hi ha uns 250 anys realment de molta empenta econòmica, i és el moment en què sorgeixen els grups medievals, es desenvolupen els oficis més urbans, etcètera, també sorgeixen a nivell eclesiàstic doncs els ordes mendicants, aquests ordes com els dominics, els franciscans, que fixem-nos, o què comparteixen entre si? En diem mendicants. El principal missatge de dominics i sobretot franciscans és el retorn a la pobresa, i s'ubiquen sempre a les ciutats, mai com havien fet els benedictins o els cistercencs històricament, doncs a dalt d'una muntanya, en llocs recòndits, no, van a buscar allà realment a les ciutats, que és on hi ha el problema de què s'està començant per primera vegada en molts segles a acumular riquesa. I acumular riquesa per part d'unes persones que no són les que els hi toca naturalment de tenir aquesta riquesa. Estem parlant de comerciants, i no estem parlant necessàriament de clergues, no estem parlant necessàriament de nobles, que poden haver-se empobrit molt, sinó que comença a florir tota una classe doncs, de comerciants, de botiguers, de fabricants, no? de menestrals, que comencen a subvertir aquest ordre des d'un punt de vista econòmic. Llavors, jo crec que ja no és un problema de supèrbia, no, aquí és un problema econòmic. Llavors, és quan comença a atacar-se d'una manera brutal l'avarícia, és a dir, la voluntat d'acaparar diners, de tenir riquesa...
Té que veure molt, perdona, Oriol, també, en la concepció del cristianisme, i si anéssim a les fonts més primitives del cristianisme... a la concepció que tenen una mica dels diners.
Sí, efectivament, i ara fa un moment citava doncs, sobretot el franciscanisme, és a dir, el Sant Francesc d'Assís o la seva germana Clara, no? Com uns d'aquests moviments que justament es caracteritzen per la reivindicació del retorn als orígens, i el retorn als orígens vol dir el retorn al missatge de l'Evangeli, el missatge apel·lat, i per tant vol dir l'estil de vida doncs, també de Jesús. Fixem-nos que en realitat aquesta reivindicació els ordes mendicants el fan tant davant d'una societat, repeteixo, doncs, que cada vegada és més puixant la ciutat, una societat cada vegada més urbana, i on el comerç i l'intercanvi o enriquiment doncs, cada vegada és més present, com davant d'unes institucions eclesiàstiques que durant segles no havien tingut cap mena de problema, perquè ja els anava bé en l'ordre establert de ser en bona part les dipositàries de la riquesa en molts sentits, la riquesa patrimonial, la riquesa en forma de terres, la riquesa, evidentment, econòmica, la riquesa en forma de prebendes, de privilegis, tot això era el que havia marcat bona part de l'edat mitjana i que va permetre, evidentment, doncs, que el cristianisme, a través de tot el seu, tot el seu sistema orgànic, que vol dir doncs, des d'eclesiàstics de tota mena, ordes religiosos de tota mena i tota la jerarquia, etcètera, doncs pogués fer una expansió i una consolidació absolutament, bueno, sense volta enrere, diguem-ne, no? Llavors, bueno, hi ha aquest moviment de resposta, perquè en un moment que això efectivament ja arriba a uns nivells doncs d'un cert escàndol, el contrast entre la pobresa doncs que pot arribar a patir doncs un treballador de la terra, un pagès sotmès, ja sigui a l'abat de torn, al petit noble de torn, etc. I el moment en què surt aquest contrapunt de les ciutats, en què persones, doncs a vegades fins i tot, que han emigrat del camp i que comencen a poder desenvolupar oficis i a començar a guanyar diners, etc., aquest contrast, tot això, origina aquest magma, i això es considera, clar, aquí és en aquest moment en què algú comença a pensar que això de l'avarícia s'ha d'atacar frontalment. Per què? Home, perquè l'avarícia en un context com aquest és un autèntic element de subversió
social.
Subversiva.
Efectivament.
És revolucionari ser avariciós. Avariciós en el sentit de voler acaparar un més que l'ordre social establert no et permetria.
Es veu efectivament com una amenaça. Veiem que tot aquest concepte del pecat, podríem dir de l'avarícia, va evolucionant a través d'aquest recorregut històric que el nostre convidat fa en aquest assaig. A partir d'aquests autors paradigmàtics, ell n'ha citat alguns com Demòcrit, però també Isop, Prudenci, Tomàs d'Aquino, Aristòtil, etc. I formules una pregunta molt interessant, Oriol, que crec que ens la podries respondre una mica en veu alta, no? Fem aquest repàs, efectivament, pel concepte històric de l'avarícia a través dels referents de la filosofia antiga, de les fonts cristianes. Però, avui, amb la mirada, amb l'òptica posada al segle XXI, en aquest Occident tan globalitzat, interconnectat i, emprant un terme, un concepte molt de la filosofia moderna, líquid, quina funció fa, pot fer, quina funció compleix l'avarícia?
Bé, a veure, aquesta és la pregunta del milió, diguem-ne, perquè, a més, jo que tu, Carles, has llegit l'assaig i el coneixes bé, i veus que intento evitar tot hora, per dir-ho així, de prendre un posicionament, és a dir, que el llibre no està pensat per explicar a ningú, doncs, si hem de ser avars o no hem de ser, o ni tan sols, fins i tot, ben bé què pensa l'autor sobre l'avarícia en el sentit de si és bona o és dolenta, etc., sinó que procuro, precisament, doncs, fer un recorregut, que necessàriament és breu, perquè el llibre és breu, però fer un recorregut que permeti al lector situar-se doncs, de manera una mica més informada davant de la pregunta i ell mateix se la pugui respondre, i evito, miro d'evitar de respondre-la jo. Però, jo també una mica per formació clàssica, com dèiem ara fa un moment, hi ha un autor que en el llibre doncs, també li faig aparèixer i que resulta que a mi m'és molt útil, encara que sigui un autor del segle IV abans de Crist, que és Aristòtil, a mi m'és molt útil en molt sovint per ubicar problemes i per mirar de donar resposta a problemes actuals. I en aquest cas, fixem-nos que Aristòtil fa una cosa que també al seu torn és revolucionària des d'un punt de vista conceptual, que és evitar de plantejar el problema de l'avarícia com s'ha fet sempre al llarg de la història, s'havia fet prèviament abans d'ell i després es continuarà fent quan es converteixi en pecat capital, perquè fixem-nos que l'opòsit del pecat sempre és la virtut, tenim els pecats capitals i tenim les virtuts teologals i per tant funcionem sempre amb un esquema dual.
Dual, sí.
I això és el que Aristòtil trenca, tot i que després per desgràcia doncs, no li van fer gaire cas i ens hem mantingut més aviat en l'esquema dual. I el que fa Aristòtil és dir, no, quan parlem de virtuts, i això afecta l'avarícia, efectivament, però de fet afecta qualsevol vici, qualsevol virtut, no podem parlar-ne en termes duals, sinó que necessitem un esquema tripartit, diguéssim. Necessitem fixar, per dir-ho així, el camp de joc a partir d'un excés, que seria el màxim, diguéssim, per excés, el màxim en positiu, i un defecte, que seria el màxim en negatiu, per dalt i per baix. Per exemple, en el cas doncs, de la valentia, no, del camp semàntic de què vol dir ser valent, doncs el que es tracta és de fixar què vol dir ser temerari, en quins casos una acció és netament temerària, i què vol dir ser covard, per l'altre contrari. Llavors, aquí mig, entre la temeritat i la covardia, i situarem la valentia, d'aquesta manera. Barcelona. I fixem-nos que això de situar-ho al mig no voldrà dir mai a mig camí. Voldrà dir, per exemple, en el cas de la valentia, molt clarament, ser valent vol dir s'assembla molt més a ser temerari, s'acosta molt més a ser temerari que no pas a ser covard. És a dir, el temerari és el valent que es passa de frenada.
Es passa de frenada.
I en canvi està molt lluny, està molt més a prop de la temeritat que no pas de la covardia. Bé, doncs amb l'avarícia passa el mateix. Es tractaria de situar dos extrems oposats, per dir-ho així, en la línia del que dèiem abans, del donar i el rebre, el qui per un costat ho dona tot, o fins i tot o no rep res, o combinant no dona, ho dona tot, o tot el que rep ho dona, per dir-ho així, i en l'altre extrem, el qui no dona res del que rep. Bé, entre aquests dos extrems. Llavors és on hem de situar en aquest cas la virtut, que no serà l'avarícia naturalment, però la virtut del camp semàntic de l'avarícia, hem de situar on està el punt. Aquest punt mig és un punt mig que no és matemàtic, és moral, i com que és moral no podem...
Els límits són molt difusos, no, efectivament.
I sobretot el que és interessant és que els hem de posar nosaltres mateixos. Llavors, però el que per mi és molt interessant de l'esquema, el fet de passar d'un esquema dual a un esquema en tres parts, és que, en realitat, quan estem situant aquesta virtut a mig camí, repeteixo, moral, per tant, sempre serà més a prop d'un extrem que de l'altre, però a mig camí entre una cosa i l'altra, el que estem reconeixent és que no hi ha virtut sense una mica de vici, sigui per excés, sigui per defecte. O dit d'una altra manera, que la virtut es troba en la perfecta combinació de l'excés i del defecte. És a dir, en la perfecta combinació del bo i el dolent, que no hi ha virtut, per dir-ho així, que no estigui tenyida de vici, perquè no existeixen les virtuts en termes absoluts. Existeix sempre el gris. No? Aquí no estem parlant de blancs i negres, sinó que sempre ens hem de situar en el matís i en el gris. I això ho hem de fer nosaltres, cadascú titular individual i d'acord, doncs, amb els seus principis, amb les seves creences, i amb els seus...
Crec que és una resposta que ens pot servir perfectament per aquesta pregunta, que no era de resposta gens senzilla, que han fet, no?, sobre la funció de l'avarícia al segle XXI, a la nostra societat. Ha estat un plaer conversar amb el nostre convidat, amb el senyor Oriol Ponsatí Murlà, que, bueno, podíem fer-li mil entrevistes perquè té també facetes desconegudes segurament per alguns de vosaltres, com la faceta de rapsoda o de músic, també
efectivament
té entre les seves maratonianes lectures i èxits també, sí.
Alguna d'elles feta a Palma, per cert.
A Palma.
Una lectura, ara recordo fa 4 o 5 anys, una lectura íntegra de l'Odissea.
De l'Odissea d'Homer.
D'Homer, amb la traducció de Carles Riba, que va ser una experiència que recordo molt gratament.
Molt bé. Oriol Ponsatí Murlà, autor d'aquest meravellós assaig que recomanem des d'aquest programa especialment, igual que totes les publicacions que fa Fragmenta, que són una delícia, l'avarícia. Fragmenta editorial. Moltes gràcies, Oriol. Una abraçada molt forta.
Gràcies, Carles. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.